Avui esmorzem amb...
el pianista, compositor i pedagog Carles Font i Turón. Bon dia i benvingut, Carles.
Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Ha començat a sonar aquesta balada número 4 en fa menor, opus 52 de Chopin, i se t'ha dibuixat un somriure.
Sí, sí, sí. Ara aquest estiu he estat molt immers en aquesta obra, intentant entrar-hi, treballant-la, estudiant-la, i he pensat que era una bona manera de començar aquesta entrevista.
Carles, provens d'una família de músics per la banda paterna.
Sí, bueno, es remunta molt amunt, si voleu vaig per ordre. El meu pare sempre li ha agradat molt la música, va estudiar al taller de músics i així, s'ha dedicat professionalment a la química, però bueno, sempre ha fet música, es tocava amb música, feien així música de ball i així. Després el meu avi era compositor de sardanes i bueno, era bastant reconegut, va... a fer tota la seva carrera professional als Montgrins i era compositor i director.
Com es deia?
Martirià Font, sí.
És un nom prou conegut i de referència, sí. Martirià Font.
Sí, sí, sí.
Precisament l'any passat em sembla que va ser el centenari del seu naixement, no?
Exacte, sí, sí, sí. Uh-huh. Ell va morir el 2011, però l'any passat doncs, van fer tota una sèrie d'actes d'homenatge i va ser molt emotiu. Per exemple, en la casa on vivia ell, doncs, van tallar el carrer i va venir la principal de la Bisbal i van fer una ballada allà davant. Van fer també un acte, un concert, els Montgrins, que era la seva copla, diguéssim, també en l'Ateneu de Banyoles, i bé, va ser molt bonic.
Pare, avi, també...
Sí, després el seu pare també era compositor de sardanes i també intèrpret de tible, tots dos, i també tenia algunes sardanes, i el pare d'ell, doncs, ja seria el primer...
És a dir, el besavi del teu avi?
Seria l'avi del meu avi, perdó. L'avi del meu avi. Uh-huh. I aquest, doncs, es veu que se'n va anar a Cuba, no sé ben bé com va anar, i va tornar amb un acordeó, escurat, molt escurat, però amb un acordeó, i es veu que allà, doncs, sense saber-ne, doncs, estava a Bordils, crec, i allà, doncs, va autodidacta, doncs va començar a aprendre a tocar l'acordeó i allà va començar.
Queda clar que amb tots aquests antecedents, Carles, havies de dedicar-te a la música, sí. Si no tu algú de la teva família, no?
Sí, sí, sí. No, tots els cosins hem fet música i, clar, recordo de petit que sempre, doncs, sempre hi havia música, tot qualsevol dia que ens trobàvem, qualsevol celebració, sempre acabàvem al piano cantant, tocant...
Tu ets guixolenc, de Sant Feliu de Guíxols, i llavors, de cop, parlant de tants músics i molts vinculats al món de la cobla, he pensat, ara sortirà en Juli Garreta.
Sí, home, en Garreta és tot un referent, no? I, bueno, és tota aquesta sèrie de músics, no?, d'aquella època, que per mi tinc una gran admiració, perquè van ser... O sigui, ara és relativament fàcil, no?, saber música, perquè hi ha moltes escoles, hi ha molts de mètodes, hi ha molts de... No? És molt fàcil accedir a la informació, però en aquella època... Doncs era, vull dir, no sé com, bueno, era una intuïció molt, era algo molt atàvic, molt autèntic, no? I arribaven doncs a fer, bueno, totes aquestes composicions, i era molt, bueno, i Garreta ja és el sublim, no? Una persona, un rellotger, no? I que pogués fer tota aquella música, bueno, era tocat.
Encara sentint aquesta balada, quarta balada de Chopin, comentaves que l'has estat estudiant aquest estiu, però la música de Chopin ha estat connectada sempre molt a tu?
Sí, moltíssim. Chopin, bueno, és un dels compositors més, no?, més admirats per tothom, suposo, i més pels pianistes. I he triat aquesta versió d'en Claudio Arrau, del pianista xilè, perquè a més té com una significació important per mi, que és que jo quan era adolescent, que tenia, no sé, 13 o 14 anys, doncs vaig estar demanant durant molt de temps que em regalessin una col·lecció de CDs, de tot. No era l'integral de Chopin, però hi havia molta de la seva obra, i em van regalar, finalment, vaig aconseguir doncs, que m'ho regalessin, i vaig poder escoltar, doncs, o sigui, em vaig abocar ja molt fortament doncs, amb la música de Chopin.
Carles, sentir-te interpretant aquesta fuga realment fa molta impressió. Música de Samuel Barber. Escolta'm, explica'ns, posa'ns una mica en situació.
Bé, aquesta sonata és la que vaig estudiar quan feia el màster aquí a l'ESMUC amb en Denis Losev. I bueno, em recorda doncs, tota aquesta època quan teníem molt de temps per estudiar i per estar, per imbuir-te de la música, no? Perquè realment, o sigui, prendre't aquestes obres tan, tan colossals és un esforç titànic.
Escolta, Barber, va ser una tria teva. T'agrada remenar repertoris que fugin una mica dels estàndards? I sobretot venint de confessar-nos que Chopin és un dels teus predilectes. Sí, sí.
Bueno, vam estar pensant amb en Denis, vam mirar diferents opcions i sí que ens agradava la idea de buscar alguna cosa que no fos tan, no voldria dir comercial, no? Però vull dir que estigués tan tocat, i aquesta, bueno, de les diferents opcions que vam trobar, aquesta doncs em va engrescar i ho vam tirar endavant.
Uh-huh. Vas començar la formació tu de ben petit, tenies 4 anyets només.
Sí, 4 o 5 anys amb el mètode Suzuki, amb la Nuri Cullell, i sí, va ser tot aquest mètode que és aquest sistema, no?, que intenten aprendre la música no a través de la lectura, sinó com si fos el llenguatge matern, a través de la repetició, i que intenten involucrar molt els pares que vinguin a les classes. I
van ser 12 anys amb ella, estudiant. Ara, amb la distància, com valoraries aquest mètode Suzuki?
Bueno, té una mica de controvèrsia aquest mètode. Hi ha gent que està més a favor, hi ha gent que està més en contra. Jo estic molt content del camí que he fet i estic molt agraït. Sí que és veritat que aquest mètode et dona potser algunes virtuts i algunes mancances, no? En virtuts és que pots memoritzar potser les obres més ràpid, no? I intentes potser desenvolupes més l'oïda, i les mancances potser és que et falta una mica de lectura vista, no? Llavors, clar, em vaig haver de lluitar molt després, els anys ja d'adolescència, doncs per posar-me a to amb la lectura, diguéssim. Uh-huh.
Has necessitat professionalment la lectura vista moltes vegades?
Sí. Bueno, cada dia, no? Perquè cada dia estàs llegint repertori, estàs mirant coses i bueno, per conèixer, pots escoltar-ho i treure-ho d'oïda, o pots anar relativament més ràpid i fer-ho amb la lectura. Però després també, clar, acompanyant música de cambra i així, o per exemple si he fet de repertorista en diferents llocs, doncs clar, et portaven les obres, clar, i has d'anar... Uh-huh.
Però tu, Carles, a més ets compositor, llavors, si estirem això de la lectura vista, si ets compositor, ens porta potser a la improvisació?
Bé, sí, la improvisació és composar a l'instant, no? Compostar de manera, de forma instantània. I llavors, sí, la improvisació, des que vaig conèixer a l'Emilio Molina, que va ser una de les persones que més m'han marcat, doncs ha sigut una eina importantíssima en el meu dia a dia i en la meva vida.
El Molina és capaç d'improvisar-te a l'estil d'A.
Exacte.
També t'ho va transmetre, això?
Sí, i tant. sí, sí, a tots els estils. Ell, bueno, he fet diferents coses amb ell. Vam fer una formació de 2 anys que era permanent aquí a Barcelona, que ens trobàvem un cop al mes i fèiem un intensiu de 12 hores al cap de setmana. Wow. I després també fa uns cursos a Salamanca, i aquí també a Salamanca també vaig anar-hi 5 anys seguits, i cada any era improvisació, era una setmana intensiva d'un compositor, i cada any era un compositor. I els vaig anar fent tots per ordre.
I com el vas conèixer, Emilio Molina, o qui te'l va fer conèixer?
Bueno, l'Emilio Molina ja era professor de l'ESMUC quan jo estava allà. El que passa que no vaig, per coincidències, doncs no vaig anar amb ell durant l'ESMUC. I després, bueno, va ser curiós perquè quan vaig anar és a dir, quan vaig acabar el superior, vaig anar a Rússia un parell d'anys, i allà me vaig emportar uns llibres d'estudis de Chopin, i Chopin un altre cop, i eren uns llibres de l'Emilio que estaven superbé, eren molt i molt interessants, que feien uns anàlisis i feia, bueno, donava una sèrie d'exercicis, i bueno, vaig estar treballant moltíssim, i quan vaig tornar vaig dir, vinga, va.
Escolta'm, ens has parlat de Rússia, que és un carmelet. Com va ser la teva experiència? Amb qui, segurament, potser amb el Vladislav Bronevietsky, et duria facilitar la possibilitat d'anar a estudiar a Rússia? Com va ser això? Explica'ns l'experiència.
Bé, abans d'entrar a l'ESMUC, vaig anar 3 anys amb el professor Leonid Shintsev, i ell era professor de l'ESMUC i professor del Conservatori Rimski-Korsakov de Sant Petersburg. I ja des que vaig començar amb ell, doncs, clar, ell s'emportava els alumnes allà i era com una il·lusió des de que el vaig conèixer, no?, poder-hi anar. Llavors, malauradament, ell ens va deixar, no? Després vaig estar a l'ESMUC amb en Vladik. I quan vaig acabar, doncs sí, amb l'ajuda d'en Vladik també, amb l'ajuda d'alguns companys que ja estaven allà, doncs vaig poder...
I què tal?
Bueno, fantàstic, una experiència...
Molt diferent?
Molt diferent, sí, sí. És un món completament diferent. Una mica encara... O sigui, crec que abans encara a Rússia era molt més... Molt, molt més autèntic. Ara ja ha canviat molt, no?, diguéssim.
S'ha estovat una mica,
s'ha estovat bastant, però, esclar, encara ara per nosaltres és un xoc cultural molt bèstia arribar allà i trobar tot el... Clar, durant l'ESMUC, per exemple, anàvem... Sempre seguíem els concursos de Tchaikovsky, el concurs que fan a Moscou, i just l'any que estava acabant l'ESMUC van fer una edició, que és cada 4 anys, i els guanyadors van ser dos pianistes molt bons, un que es deia Kuldyshev i un que es deia Lubyantsev. I aquests dos pianistes estaven estudiant a Sant Petersburg, diguéssim, no? I bueno, vaig tenir la sort de poder anar amb la professora d'un d'aquests dos, del Lubyantsev.
Abans parlaves de la memòria, que va bé per memoritzar el mètode Suzuki. Precisament a Sant Petersburg la memòria és molt important.
Sí, bé, allà van molt al gra. Aquí, per exemple, sí.
Explica-ho.
Anem per feina.
Aquí, si et diuen, mira, pren aquesta sonata o aquesta obra, no? I el següent dia a la classe la portes i potser no la saps, bueno, l'estàs llegint, no la saps bé, i el professor, bueno, per educació et fa la classe, no te l'hauria de fer potser, però te la fa. Però allà no és així, no? Allà et diuen per la setmana que ve porta això, i si no ho portes, doncs arribes a la classe allà com mig llegint la partitura i em diu, mira, vés a casa i quan tu sàpigues, torna.
Allà van per feina, eh? Sí, sí. És res de perdre el temps, sí, ni fer-lo perdre a ningú.
Exacte.
I Leonid Shintsev, doncs, recordes alguna cosa de les multes que segurament et va dir?
Sí, bueno, ell, clar, era una persona molt i molt carismàtica, amb una, bueno, un gran pianista, un gran pedagog, un gran filòsof, i just en el moment que el vaig conèixer, que tenia 16 anys, clar, va marcar moltíssim, no?, a nivell personal, humà, i bueno, va ser un plaer.
Però no hi ha res, per exemple, que t'hagués dit...
Una màxima, una reflexió, una cita,
consell,
una frase...
Bueno, hi ha moltíssimes. Per exemple, ell sempre deia... No, per exemple, què vols fer i com ho vols fer, no? Sempre parlava molt del què i el com, no? I sempre, doncs, feia com unes reflexions filosòfiques bueno, que eren molt interessants.
Carles ara ens has proposat la música per piano de Debussy, un dels seus preludis. De cop he pensat, no sé en quina mesura la tècnica russa que tu has pogut aprendre d'aquests magnífics professors que ens deies pot ser antagònica a la música de Claude Debussy.
Doncs mira, és curiós perquè justament quan vaig anar hi havia com una espècie de falera per Debussy i tots els alumnes d'allà de Sant Petersburg estaven estudiant la música de Debussy. Però sí que és veritat que, bueno, a mi no m'agrada massa parlar d'escoles, no? Però esclar, l'escola russa potser sí que és antagònica, no? Amb l'escola aquesta francesa, no? I dels compositors francesos. Llavors, doncs...
Però vaja, ens has proposat un pianista, el Pierre-Laurent Aimard, no?
Sí.
Que és un pianista francès.
Sí, sí, exacte. Bueno, ell, bueno, és un coco, no? Ha tocat tot el que vol, ho toca, i és un cervell privilegiat, amb una lectura privilegiada. Precisament fa uns anys, recordo que va venir a l'Auditori de Girona i tocava tot el catàleg d'ocells de Messiaen, els 7 llibres,
wow.
Que era una... O sigui, era una bestiesa.
O sigui,
tocar una de les soles peces ja seria, per mi, complicadíssim, no? I els tocava totes en una tarda, que era tres parts, i em van demanar d'anar a girar les pàgines, i clar, vaig gaudir moltíssim el concert aquell, perquè poder veure la partitura i tenir-lo allà, no? I veure com amb aquella seguretat amb què ho tocava tot.
Vas poder dormir bé aquell dia?
Aquell dia sí, vaig dormir rodó, sí, sí.
Sí, Carles, sí. T'hem demanat que portessis amb tu tres coses que et defineixen i un llibre. Per què vols començar, va?
Doncs mira, comencem pel llibre. El llibre és la Cartoixa de Parma, de Stendhal, que l'acabo d'acabar ara mateix venint amb el tren i per això he pensat que era una bona manera de parlar-ne. Bé, aquestes últimes setmanes he estat amb aquest llibre i l'he trobat interessantíssim, no?, la història d'aquest.
Què en destacaries?
És aquest, aquest personatge, no?, en Fabrizio del Dongo, que és de... Bueno, està a les èpoques, no?, de Napoleó i és de un noble d'Itàlia, no?, i que fa el que vol, sempre fa mil peripècies i sempre la seva condició de noble el salva de tot, no? Sempre sí. Es fiquen molts embolics, però va, doncs venen a la seva tia i li paga doncs, el rescat, o, no? I és com que ell s'esforça per sortir d'aquest rang noble, però no ho aconsegueix i acaba doncs, encara més al màxim doncs, posat dintre de tot aquest entramat de la noblesa.
Pel que fa a les tres coses, tenim aquí una baldufa.
Sí. Aquesta baldufa té un valor sentimental molt, molt gran per mi, perquè està feta, no sé si l'heu pogut olorar, fa una olor molt forta, està feta amb ginebró, que és un arbre que és molt típic d'allà de l'Ardenya, que és el massís que està allà a Sant Feliu de Guíxols, i la va fer un artista de Sant Feliu, que, bueno, és polifacètic, fa escultures, escriu, fa poemes, fa de tot, i entre les coses que fa, doncs, fa també amb el torn, fa el que vulguis, no? I em va fer aquesta baldufa, i que té com un simbolisme per ell, doncs, que la baldufa, doncs, significa, doncs, la vida, que dones voltes, té tota una explicació superinteressant, i quan te regala una baldufa, doncs, t'està intentant donar l'equilibri i que estiguis bé amb tu mateix.
Què més tens aquí?
Després tinc una carpeta aquí, com una espècie de llibreta, que hi tinc els apunts de quan anava a les classes amb en Leonid Zintsev, que va ser un moment molt especial a la meva vida. I res, anàvem sempre a Sant Celoni els caps de setmana i el meu pare m'acompanyava i ell prenia apunts de tot el que anava dient.
Sí, els apunts són del teu pare.
Els apunts són del meu pare, sí, sí, sí.
Unido, no?
Sí, sí, i bueno, a més amb tot el que va passar així, doncs, que ens va deixar, doncs després sempre ha sigut un... Retornar aquí en aquests apunts doncs, ha tingut un valor sentimental molt
clar,
important.
Perquè tu vas anar amb Leonid Zintsev amb la intenció de ser alumne seu a
clar,
l'ESMUC
correcte.
I també poder anar després a Sant Petersburg.
Exacte.
I això no va poder ser.
Exacte. Clar. Sí, 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 sí.
Malauradament.
Però bueno, com sempre, vull dir, estic molt agraït amb tot el que m'ha anat passant i vull dir, després també he conegut altra gent que potser no hagués conegut que ha sigut fantàstica.
Evidentment. No? I la tercera cosa?
La tercera cosa és una espècie de GPS, que aquest concretament és per bici, però podria ser el rellotge, que també m'ajuda bastant, que és, a mi m'agrada molt perdre'm amb la natura, em vaig molt a la muntanya, em vaig en bici a llocs que no conec, me'n vaig a córrer, em vaig a nedar pel mar, però tinc molt mala orientació. Llavors sempre això m'ajuda, doncs, a poder-me perdre i poder-me retrobar, diguéssim.
Està bé això, t'agrada perdre't?
Sí, molt.
Però també t'agrada trobar el camí.
Exacte, perquè si no em quedaria allà, no? I, ostres, en llocs que no coneixes acabes descobrint indrets que fantàstics, que ni buscant-los els trobaries.
Aquí, Carles, sí que t'hem de demanar que ens situïs una mica. Estem sentint la música de Neus Plana, una compositora que tu coneixes prou bé.
Sí, som parella des de fa molts anys i, bueno, això és un projecte que va néixer fa un parell d'anys, en el qual, bueno, barregem flamenc, jazz, barregem una mica, som quatre músics de quatre llocs completament diferents i de quatre formacions completament diferents, i és un plaer. Estem amb un grup que es diu Confusion i hem anat tocant, hem anat fent concerts, i ara justament, precisament, el 18 d'aquest mes sortirà, doncs, el CD que amb els temes de la Neus.
Com es titularà?
El CD és 12.12.
I això què vol dir?
Això vol dir, bueno, ella va néixer el 12 de desembre, però també ho lliguem amb les 12 notes que hi han i amb els 12 temps dels pals flamencs, no? Típics. I llavors...
Per tant, el tema, digue'ns ja, quina relació tens tu amb el flamenc?
Bueno, jo no havia fet mai res, tot això sempre m'ha agradat, tota la música, sempre he sigut molt d'estolletes i així, però realment he entrat en aquest món des de fa 2 anys, i la veritat és que ha sigut un món nou, molt interessant, molt complexa, perquè rítmicament fan unes coses molt complicades i per anar-hi entrant, ostres, ha sigut un treball llarg, però, bueno, estic molt i molt content. I bé, aquest tema que estem escoltant és el single que ja va sortir i en el qual hi toca en Jorge Pardo, que és aquest gran músic legendari, no?, que va tocar amb el sextet de Paco de Lucía. I, bueno, va ser un plaer màxim, doncs, demanar-li que pogués intervenir amb un tema i poder tocar, no?, junts.
En aquest cas ets intèrpret, formes part del conjunt, no és música teva, ja ho hem dit, és de la Neus Plana. Però i tu amb el flamenc, quina relació tens a banda de ser-ne intèrpret? Has intentat compondre alguna cosa?
Sí, en els concerts que fem sempre toquem temes de tots, de tots els components. I sí, he fet algun tema ja també que espero que properament... Ja està gravat, però he de mirar a veure com el traiem a la llum.
D'aquí ben poc sortirà aquest nou disc, 12.12, això serà el 18 de setembre, teniu concerts previstos.
Sí, no? Toquem el 23 de novembre a Banyoles, crec, i el 20 d'octubre, sí, 20 d'octubre a la llibreria Byron.
Però el que sí que tenim ja és el teu disc, que va sortir la setmana passada.
Thank you.
Trobo que aquesta peça és fantàstica, avui que està com una mica tapadot aquí a Barcelona, com a mínim. De cop sentir la música d'en Carles Font, trobo que és una bona simbiosi. Què estem sentint? És un tema recent sortit del microones?
Sí, sí, sí. Aquest tema és amb el que vaig començar tot aquest projecte i la història és que fa un any i mig el meu amic de tota la vida, Sant Feliu, doncs em va dir que seria pare i clar, va ser un moment molt, molt impactant, no? I no sabia què regalar-li, no volia fer res material i, o econòmic, i vaig decidir fer-li una, dedicar-li una cançó a la seva filla, no? Que naixeria, la Martina. I bé, quan faltava un mes o així perquè naixés, li vaig deixar les partitures allà a casa seu i ell quan va arribar diu, ostres, diu, no en tenia, diu, què vols dir? Diu, no, és un regal per la Martina. Diu, ah, diu, ostres, diu, però com ho puc sentir? Diu, no, no, diu, el dia que neixi t'enviaré l'àudio, no? I així ho vaig fer, no? El dia que va néixer li vaig enviar i bé, va ser molt, molt emotiu i la peça doncs, representa una mica tot el cicle de la vida, no? Que neixes, que comences com molt simple, t'equivoques, tornes a començar, van passant coses i passa la vida i al final tornes a acabar com has començat.
Com et defineixes com a compositor o com et veus com a compositor? Un home eclèctic, t'agrada fer músiques així d'aquest estil, diguem-ne, tradicional, la música tonal, t'agrada especular...
Bueno, el sistema tonal per mi, o sigui, tots aquests sistemes de més contemporanis no m'hi veig tant, no? Perquè no, tampoc tinc els coneixements. Però, o sigui, jo tot estic molt posat amb la música tonal. I el que sí que m'agrada molt és ser molt polifacètic. O sigui, aquest CD és un tipus de música, però el CD que sortirà d'aquí poc és completament diferent i també em sento molt partícip de les composicions que hi ha hagut allà. Jo crec que hem de ser oberts de ment i com conèixer el màxim d'estils possibles i poder jugar amb els estils i jugar vol dir improvisar i vol dir composar, que és el mateix.
Aquesta peça que ja s'ha acabat, Cradle, no? És d'aquest àlbum que es diu Moviment Estàtic. Per què Moviment Estàtic?
Moviment estàtic, bé, és perquè, com que és una música... Que, per inspirar-me amb aquest CD va ser perquè fa 2 anys va venir un compositor allà a Vilaseca, on treballo, conservatori, que es diu Jordi Forniés, i vam fer un concert en el qual uns quants professors ens van demanar que toquéssim la música d'ell, no? Ell hi era. Tot era perquè feia una exposició de pintura, també. I, ostres, vaig veure que aquest tipus de música així, com que tenia un públic i que tenia com una... No? Una manera de connectar, és com música aparentment simple, però que també pot arribar a connectar molt amb la gent, no? I la gent s'emocionava. Llavors, vaig fer alguns temes i els vaig tocar en concerts i vaig veure que això també, no? Que connectava moltíssim. Com, per exemple, la sonata de Barber és una cosa que parlàvem abans, una cosa molt complexa i un nivell de composició a dalt de tot, no? I potser no connectava tant com algo molt més simple, no? I, bueno, depèn del públic, doncs pots anar jugant amb diferent repertori.
Qui el vulgui sentir en directe tindrà 3 oportunitats. El dia 12 de setembre a l'Ateneu Sant Cugatenc, el 22 de setembre a Barcelona, al Barcelona Piano Studio.
Sí, Barcelona Piano Studio.
I el 25 de setembre a la Fundació Balbí, o Balbí de
Girona.
Balbí
de Girona, sí.
Doncs escolta, enhorabona per aquest àlbum, Moviment Estàtic, música molt intimista, música minimalista també, i que en vinguin molts més de projectes.
Carles, ens ha encantat conèixer-te.
Igualment.
Conèixer-te tu i conèixer la teva música i que sigui per molts anys.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Aquí ens acomiadem l'equip que avui us hem acompanyat. Ja sabeu, l'equip, el quintet dels matins, que sempre us fem costat. Així doncs, l'Ester Plana, l'Ester Pinar, el Pau Blas i l'Alba Quinquillà, i qui us parla, Joan Vives. Recordeu que demà hi tornem al punt de les 7. No hi falteu.
Adéu-siau.